salutacions. Aquest divendres 24 de gener, en el primer cafè, parlarem de la solidaritat en temps de crisi i la recuperació, la cooperació internacional, volíem dir, amb els països necessitats. Seran un mirador de l'actualitat amb el periodista Lluís Foix, la missionera Maria Núria Solà i l'economista i advocat Josep Maria Noguer. Ja a la segona hora tindrem les estrenes cinematogràfiques de Les naus misterioses de l'Àlex Vintró. També comptarem avui amb unes bones recomanacions. Atenció, practicarem risoteràpia. I no faltaran les opinions a l'enquesta de la setmana dins la secció El pitjor del pitjor. Tot això i més sorpreses en el primer cafè de Ràdio Estel.
Comunica't amb el primer cafè. Correu al primercafè@radioestel.cat. Facebook i Twitter del programa @primercafèestel. Telèfon 93 409 27 72.
Bon dia, Laura Aznar.
Hola, molt bon dia.
A partir d'ara fins les 10 del matí us acompanyarem a la sintonia de Ràdio Estel, Ignasi Miranda, Laura Aznar i qui us parla, Mercè Raga. La producció un dia més, David García i Ferran Capdevila. A la redacció, Gerard Campos, Miquel Vera i també la Laura Aznar. I a la selecció musical, Maria Sierra Rodríguez, de les vies de so, Xavi Aguilar i Toni Huguet. Tot seguit, repassem les notícies més destacades d'aquest divendres.
La informació del dia amb Mercè Raga.
El Partit Popular centra la seva convenció nacional, que comença avui a Valladolid fins diumenge, a creure en la recuperació econòmica amb el candidat a les europees en l'aire. Durant tres dies, la cúpula dels populars buscarà arguments a Valladolid per reforçar la idea de la recuperació econòmica, tot i que la designació, com us estem explicant, d'un candidat aquests dies monopolitzarà gran part de la convenció, entelant el principal missatge que vol difondre el govern. Les reformes estan començant a donar els seus fruits i Espanya està sortint de la crisi. D'altra banda, la secretària general dels Populars, Maria Dolores de Cospedal, va afirmar ahir que és bastant improbable que aquest cap de setmana s'anunciï el cap de llista del partit per les eleccions europees. De Cospedal també va negar la existència de fractures i convulsions al seu partit després que l'expresident del govern espanyol, José María Aznar, hagi confirmat que no assistirà a la convenció d'aquest cap de setmana.
El presidente de honor del Partido Popular no puede asistir por una cuestión de agenda, que yo no lo considero una compulsión, que no vaya a ser el mismo candidato a las elecciones europeas que ha sido durante 10 años. Repito, 10 años. Pues mire usted, yo tampoco lo veo una compulsión, con todos los respetos.
Amb tot plegat, la direcció del Partit Popular pretén que aquesta cita serveixi per traslladar als ciutadans que els esforços realitzats han valgut la pena i que en breu les seves butxaques el començaran a notar. Repassem tot seguit altres notícies amb Laura Aznar. La policia recomana que la infanta Cristina baixi amb cotxe la rampa d'accés als jutjats de Palma.
La policia ho justifica per motius de seguretat. La decisió final està en mans del jutge de Gà de Palma.
Anticorrupció demana imputar una diputada del PSC per malversació de fons.
La Fiscalia Anticorrupció ha demanat la imputació de la diputada socialista Montserrat Capdevila per un presumpte cas de malversació de fons públics. Hauria pagat viatges en tren de caràcter privat amb la targeta de crèdit que tenien tots els diputats per abonar les despeses de desplaçament. Capdevila ha negat haver comès mai cap delicte.
La beca Erasmus del Ministeri requerirà un expedient laboral acadèmic millor i domini de l'idioma.
Doncs el Ministeri d'Educació va explicar ahir que per obtenir una de les 10.000 beques per a mobilitat europea universitària que complementaran les beques dels nous programes Erasmus s'exigirà un domini de l'idioma i un expedient acadèmic més bo, però encara no han precisat amb quines notes. A canvi, l'ajuda econòmica serà de més quantitat que la de la Unió Europea.
I descobreixen el gen causant del càncer de fetge.
La gran esperança que porta aquesta troballa és que es podrà buscar un medicament per rebaixar l'activitat d'una proteïna que empitjora el pronòstic dels malalts.
I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes acusats d'haver atracat 6 entitats bancàries a Barcelona.
Els robatoris, Mercè, segueixen sempre un mateix patró. Un home entrava a primera hora del matí en una sucursal i amb una arma de foc amenaçava els treballadors perquè li donessin els diners. Però perquè no el reconeguessin, portava unes ulleres de sol, una caputxa i un tapaboques. El jutge va decretar l'ingrés a presó de tots dos.
Ara mateix passen 5 minuts de les 8 del matí. Obrim Crònica Internacional. El règim sirià ha enderrocat de manera il·legal i intencionada, Laura, milers d'habitatges.
Human Rights Watch denuncia que entre el juliol del 2012 i el juliol del 2013, el règim sirià va devastar una superfície equivalent a 200 camps de futbol i va deixar sense casa milers de famílies. D'altra banda, la Gran Bretanya acollirà, finalment, alguns dels refugiats sirians més vulnerables, segons ha confirmat el vicepresident ministre Ned Clark. Londres, però, encara no ha concretat el nom total de desplaçats que han hagut de fugir de la guerra siriana per poder anar al Regne Unit.
Un altre punt en clau internacional: demanen pena de mort per l'acusat de l'atemptat a la Marató de Boston, als Estats Units.
La Fiscalia Federal nord-americana demanarà la pena de mort per a Zohokar Zarnaev, l'únic acusat pels atemptats de la Marató de Boston l'any passat, que van causar la mort de 3 persones i que també van causar 280 ferits.
Us destaquem avui que els jugadors del Racing es planten i no van disputar la tornada dels quarts de la Copa contra la Reial Societat.
Per tant, Marcel, Barça s'enfrontarà amb la Reial Societat en les semifinals de la Copa del Rei. Els jugadors del Racing havien dit que si el seu president no dimitia, ells no jugarien, i és que és el que ha passat. Han estat a la gespa, però no han disputat la pilota. En conseqüència, l'equip basc, que havia guanyat a Sant Sebastià per 3-1, jugarà contra els de Marino. Contra els de Martino, volíem dir. Fa 3 dies, els jugadors del Racing van recordar que des de fa mesos no cobren el seu salari, tot i que les promeses de pagament fetes pel president d'Àngel Lavín.
I avui us expliquem que, en aquest cas, del Barça Riga, del Barça de bàsquet, que es vol mantenir invic del top 16, Laura, guanyant a la pista del Panathinaikos aquest mateix vespre.
Doncs el Barça torna a Grècia 2 setmanes després de derrotar l'Olympiakos per disputar a la pista dels Panathinaikos la 5ª jornada del top 16 de l'Eurolliga. Els verds, segons de grup amb el balanç de 3-1, volen destronar els blaugranes, que lideren el grup després de no haver perdut cap partit.
I encara en clau esportiva, tercer dia d'entrenaments de pretemporada de Fórmula 1 al circuit de Jerez.
Bones sensacions per a Mercedes, McLaren i Ferrari, i nefastes per a Red Bull. Positiva primera presa de contacte de Fernando Alonso amb el nou monoplaça, tot i que hi ha hagut uns problemes electrònics que no semblen greus.
Mentrestant, els metges de Michael Schumacher li han reduït la sedació per permetre que el procés de represa de consciència del pilot alemany vagi endavant.
El procés podria ser lent, segons es detalla en l'escuet comunicat fet ahir. Schumacher, 7 vegades campió del món de Fórmula 1, es troba en coma induït a l'Hospital Universitari de Grenoble des de que el 29 de desembre passat tingués un accident greu mentre esquiava.
Estàs escoltant El primer cafè de Ràdio Estel.
8:08, notícia curiosa d'aquest divendres, Laura.
Google desenvolupa una lentilla per a diabètics que controlarà permanentment els seus nivells de glucosa. Google, com deien, està desenvolupant una nova tecnologia que podria ser tota una revolució per als diabètics, ja que els permetria estalviar-se l'obligació d'haver-se de punxar per saber el seu nivell de glucosa. L'alternativa és una lent de contacte, com dèiem, intel·ligent, capaç de mesurar el nivell de sucre a les llàgrimes. Això és possible gràcies a un xip sense fils i un sensor col·locats de tal manera que no afecten la visió. Fa un any i mig que Google treballa en secret en el projecte i encara és molt aviat per poder trobar aquestes lents al mercat.
I en clau cultural, avui us destaquem que Cari Santos s'ha endut el Ramon Llull per la novel·la Desig de xocolata.
El premi que l'escriptora mataronina ha rebut està dotat de 60.000 euros. La novel·la és un recorregut per la tradició xocolatera de Barcelona en 3 moments històrics, des del segle XVIII fins al període olímpic. Desig de xocolata relata la història de 3 dones d'èpoques diferents, unides en el temps per la seva passió per la xocolata. L'únic nexe entre elles és una vella xocolatera de porcellana que sobreviu al pas del temps i que passarà per les mans de les 3 protagonistes. Desig de xocolata és la història d'aquesta figura des que es trenca en l'actualitat fins al moment de la seva fabricació. Aquest pretext enllaça els 3 relats centrals de l'obra, 3 dones amb vides prou allunyades entre si, més enllà del gust per la xocolata. L'objectiu de Santos és, abans de tot, emocionar. Ella mateixa ha destacat el seu gust per explicar les històries dels objectes, en aquest cas, la xocolatera de porcellana i la xocolata en si, i per fer fer aflorar històries humanes a través dels mateixos.
Això no es fa, eh? Aquesta hora parlar de xocolata.
No, que ens ve molt de gust una xocolata calenta.
Doncs avui nosaltres ens quedem amb aquest Jessie and Choi, Chocolate, tot seguit arriba l'Ignasi Miranda a la sintonia de Radio Estel.
Ràdio Estel, el primer cafè.
Tres minuts i mig i serà un quart de nou. Bon dia, us parla Ignasi Miranda. Us expliquem primer de tot que Alfons Banda, un dels iniciadors i impulsor de la Fundació per la Pau, va morir ahir als 69 anys d'edat després d'una llarga trajectòria de compromís amb la pau i la cooperació. Banda, fill de Girona i químic de formació, havia estat president de Fundipau fins a l'any 2011 i actualment era president del seu comitè internacional. També era vicepresident de l'Institut Català Internacional per la Pau. Fundipau ha lamentat profundament aquesta pèrdua i en un comunicat que s'acaba de fer públic expressa el seu desig de mantenir l'exemple de treball constant i confiat per la pau que sempre va mostrar Alfons Banda. Recordem que Alfons Banda ja va mostrar el seu pacifisme en la dècada dels 70 de la mà de persones com ara Joan Gomis, Arcadi Oliveres i Fèlix Martí, entre molts altres. A principis dels 80, Banda va rebre la influència decisiva del Premi Nobel de la Pau Sean McBride, considerat un dels seus mestres. Alfons Banda també va participar activament en moltes trobades, manifestacions, conferències, tallers i altres actes reivindicatius i va publicar dos llibres sobre educació per la pau. I d'altra banda, la Conferència Episcopal Espanyola avisa al govern de Mariano Rajoy que no acceptarà ni tan sols el supòsit de la malformació del fetus per justificar un avortament. El portaveu dels bisbes, José María Gil Tamayo, va dir ahir en la compareixença final de la reunió que la Comissió Permanent ha celebrat aquesta setmana que la solució en aquests casos no és mai la mort d'un innocent.
Lo que hay que hacer son políticas sociales y leyes de verdadero acompañamiento en favor de los más necesitados y de los más débiles. La eliminación de un ser inocente, como se dice en la nota, nunca es la solución a un problema, porque por ese caso acabaríamos en el mundo con el hambre eliminando las personas y así se tocaría más.
El portaveu de l'Episcopat espanyol va aclarir que la nova llei de l'avortament que prepara el Ministeri de Justícia és millor que la legislació actual, però tot i així va reiterar que per més restrictiva que sigui la llei, serà injusta. Gil Tamayo va informar que les principals conclusions de la comissió permanent reunida aquests dies a Madrid per aprovar el temari de la pròxima assemblea plenària i fixar el procediment per a la renovació dels càrrecs de cara al trienni 2014-2017 han estat sobre diferents temes. En aquesta compareixença, el portaveu de la Conferència Episcopal va fer també una altra petició al govern espanyol en nom dels bisbes, en aquest cas sobre la llei d'educació, sobre la qual va demanar que reguli l'ensenyament de la religió també en el batxillerat. Principals titulars de portada a la premsa. La Vanguardia, Qatar apuja l'aposta per Barcelona i compra l'hotel Renaissance. També el diari Ara, en aquest cas amb una imatge del president Mariano Rajoy, titula l'efecte boomerang i diu avui fa 8 anys contra l'Estatut. El periòdico titula sobre la revisió dels problemes urbans de Barcelona. Senyor alcalde, 10 ciutadans exposen 10 reptes de Barcelona davant el ple municipal d'avui sobre l'estat de la capital catalana. El punt avui, artilleria verbal. En aquest cas es refereix al fet que Rajoy i els seus ministres han intensificat des del principi d'aquest any als atacs, segons diu aquest diari, contra Catalunya. El País: Rajoy intentarà recuperar terreny amb la promesa de baixar impostos. Altres diaris, diari El Mundo, titula "Demanda en el Suprem pel que qualifica, entre cometes, de cambalache político del Consell General del Poder Judicial". Diari ABC, amb una imatge del príncep Felip, titula "El príncep compleix anys de servei". Així es refereix al 46è aniversari que l'hereu de la corona va celebrar ahir. I La Razón titula "Rajoy vol mobilitzar els 5,6 milions d'indecisos de centre per tornar a guanyar".
El Descosit, amb Gabriel Genescà.
Quan passa un minut d'un quart de nou, connectem amb el filòleg i traductor Gabriel Genescà, que ens porta el Descosit del dia. Gabriel, bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Molt bé, què ens destaques avui?
Mira, avui La Vanguardia parla de dos sectors socialment molt sensibles, l'educació i la sanitat. A l'editorial troba encertat sotmetre a un examen específic els qui vulguin estudiar magisteri, atès que el 30% d'examinants de selectivitat que demanaven plaça a les facultats d'educació van obtenir el curs 2011-2012 una nota en llengua de 5 punts o menys. Encara que la mesura no agrada als degans d'aquestes facultats, com deia Víctor Hugo, el futur està a les mans del mestre d'escola. Per la seva banda, Clara Sanchís parla de la Marea Blanca, una protesta massiva que ha aconseguit la suspensió del procés de privatització a Madrid, i recorda que no es pot fer negoci amb el dolor i la malaltia de la gent amb menys recursos, i menys quan hi ha dos exconsellers de la Sanitat imputats per suborn i prevaricació. Relacionat amb això, Julio Otero, a El Periódico, parla del diner brut i el relaciona amb el problema de la moralitat de pagar impostos. Quan els ciutadans se'n passen cada dia un gripau per esmorzar, que no és tant la corrupció com la impunitat amb què es resol, diu, és difícil demanar-los una consciència fiscal que no tenen les elites. I parlant d'irregularitats, Lucía Echeverría afirma a Lara com Rajoy s'ha carregat Pedro Jota, sobrenom del personatge que dirigia El Mundo, i diu que ens caigui més bé o més malament quan un govern pot intervenir en el nom del director d'un diari que li molesta, potser és que ja no vivim en democràcia. Pel que fa a la informació econòmica, llegim que uns 7 milions de turistes van visitar Barcelona l'any passat, és a dir, més que tots els estrangers que van visitar el Brasil. Tanmateix, com explica Ramon Sunyer a La Vanguardia, aquesta pressió turística, combinada amb el problema de l'actualització dels lloguers, ha obligat a tancar moltes botigues històriques. Finalment, en l'àmbit internacional, l'editorial del País comenta la reducció de l'edat de jubilació dels 67 als 63 anys a Alemanya, que descriu com un gir socialdemòcrata de Merkel. I Navarro Ariza, al Punt Avui, fa balanç de la farsa de reunió al castell de Montreux per intentar trobar un acord polític que posi fi a la tragèdia siriana, i diu que, a la vista dels pobres resultats, la comunitat internacional no li importen gens els 130.000 morts ni els 2 milions de refugiats que ha ocasionat el conflicte.
Moltes gràcies, Gabriel. Moltes gràcies un dia més pel Descosit d'aquest divendres. Fins dilluns, si Déu vol.
A vosaltres. Adéu.
Ràdio Estel.
Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí et posem al dia de tot el que passa a la diòcesi de Lleida. L'actualitat de l'àmbit eclesial a Terres Lleidatanes a Debat a bat. Cada dissabte a les 8 del matí a Ràdio Estel i Ràdio Principat.
Més de 300 milions de cristians pateixen violència per la seva fe. 60 bisbes empresonats i 60 sacerdots sota arrest domiciliari a la Xina. Centenars de famílies catòliques fugides i un bisbe assassinat a l'Iraq. Ajuda a l'Església necessitada. Ajuda milions de cristians arreu del món. Uniu-vos a la nostra campanya del Rosari. Per cada donatiu de 8 euros rebreu un rosari beneït pel Sant Pare Benet XVI amb el seu llibre de meditacions. I Ajuda a l'Església necessitada enviarà en nom vostre un segon rosari a algun dels països que ajudem. Més informació i donatius al 93 237 37 63. 93 237 37 63. Ajuda a l'Església necessitada. www.ain-es.org.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en som de bons.
Per exemple, a l'autoservei ara tens poma Starkin a 1,69 euros al quilo.
I carxofes a granel a 1,89 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Bracafé us ofereix l'àrea de serveis.
Passen 5 minuts aproximadament d'un quart de 9 del matí. Coneguem aquesta hora com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, molt bon dia.
Hola, bon dia. A banda de les aturades habituals, destaquem dues incidències, sobretot en aquesta xarxa viària. Per una banda, aquest vehicle avariat als túnels de Vallvidrera, retencions de més de 3 quilòmetres entre el peatge i la Boca Nord. Això als túnels de Vallvidrera, vehicle avariat que complica el trànsit venint cap a Barcelona. I atenció a l'extrem sud de la ciutat comtal, a l'autopista B23, a la zona d'Esplugues, aproximadament, hi ha hagut un accident. Talla dos carrils en sentit Barcelona, cua que ja supera els 6 quilòmetres entre Sant Feliu i Esplugues. Cua que pot anar a més, com us dèiem, en aquesta autopista B23. Si podeu, eviteu-la, accident a Esplugues, que ens complica molt el trànsit, amb cues ja de més de 6 quilòmetres d'entrada a Barcelona. És tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Roger Serra. Connectem ara amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea metropolitana de Barcelona. Benís Medel, molt bon dia.
Bon dia. Sense incidències pel que fa al funcionament del transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. Normalitat, per tant, a metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya, segons ens informen les empreses operadores d'aquests serveis. És tot des del Transmet. Bon dia.
Molt bon dia, doncs coneguem ara quin temps ens espera de cara a les pròximes hores de la mà del nostre meteoròleg Jordi Miralles. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Ambient fred ara, primeres hores al matí. Tenim 6 graus a Barcelona, 8 a Tarragona, 1 grau a Lleida, 0 graus a Girona. Temperatures diurnes com les d'avui i avui un ambient assolellat, només amb la presència d'alguns núvols cap a les comarques del Pirineu. Atenció, però, al vent del nord, la tramuntana i el mestral, que continuaran sent molt forts als dos extrems de Catalunya, amb ratxes que ja aquesta matinada han arribat a sobrepassar els 100 km per hora a les comarques del sud de Catalunya. Demà dissabte, petit canvi de temps, sobretot al nord de Catalunya, amb l'arribada d'un front que donarà precipitacions febles a la meitat nord i nevades al Pirineu per damunt de qualsevol cota, per damunt dels 600-700 metres, nevarà demà. A les comarques del sud, núvols al matí i més a la tarda. I és que demà a la tarda comença ja a bufar el vent de mestral i la tramuntana, que a poc s'emportarà tota aquesta nuvolositat. De cada diumenge, sol a tot Catalunya, demà pujaran una miqueta les temperatures i diumenge tornarà a fer més fred.
Sempre, tot l'any, en qualsevol moment, el millor aroma i el millor cafè tenen un nom, Bracafé. A Bracafé torrem artesanalment només el cafè que necessitem per servir l'endemà als nostres clients. I el ser tan recentment torrat, de 24 a 48 hores, manté millor les propietats aromàtiques i sensorials i enalteix la riquesa dels sabors perfumats, afruitats i florals propis dels cafès seleccionats per Bracafé. Trobareu Bracafé a les millors botigues i als seus franquiciats. Llorenç Serra 9 de Santa Coloma de Gramenet, Compte Urgell 35, 113 i 222, Girona 105, Llenguadoc 92 i Montsant 27. A Ràdio Estel, el primer cafè. Vols felicitar la gent que més t'estimes? El sant, l'aniversari, les noces... Qualsevol motiu és bo per sorprendre els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Escriu-nos al Facebook, envia'ns un mail o deixa el missatge al 93 409 27 77. Deixa el teu nom, a qui vols felicitar, i si vols el seu telèfon perquè el truquem en directe. Felicita els teus amb el primer cafè de Ràdio Estel. Els viatges del Club Més Amics t'estan esperant. Del 12 al 19 de maig, pelegrinatge a Polònia. Si encara no l'has fet, vine amb nosaltres i comparteix una experiència única. Per més informació, truca al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. 93 409 27 70. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine.
soy Pilar Rubio y os aseguro que este año las rebajas del Corte Inglés van a ser inmejorables.
Fins a l'1 de febrer, en marques de dona, home, joventut i infantil, tot té un 50% de descompte. Tot.
Has oído bien. Un 50% de descuento.
Las rebajas del Corte Inglés.
Inmejorables.
El mirador de l'actualitat.
Presenta, malauradament, grans desigualtats malgrat els intents de distribuir millor uns recursos que està demostrat que són suficients perquè no mori ningú de fam i perquè les societats i els països tinguin més benestar i prosperitat. Si ens preguntem per què en el segle XXI no hem assolit aquest repartiment més just, les respostes serien variades i llargues. Aquesta realitat global ens posa al davant un aspecte de la solidaritat al qual potser no donem prou importància als darrers anys, preocupats, naturalment, també per la crisi més a prop de nosaltres. Es tracta de la cooperació internacional, l'ajuda que poders públics, organitzacions no governamentals, altres entitats i persones anònimes destinen generosament a aquells éssers humans dels països subdesenvolupats, anomenats del sud, que no han pogut veure enderrocat el terrible mur entre rics i pobres. En aquest aspecte, Àfrica és el continent més oblidat, en països que s'enfonsen en la misèria o que allarguen guerres internes de conseqüències imprevisibles. És el cas, per exemple, seguint l'actualitat, del Sudan del Sud, de Somàlia o de la República Centreafricana. A tot aquest panorama cal sumar les necessitats temporals, però no menys importants, que molts països presenten a causa de desastres naturals, sobretot huracans, pluges torrencials i terratrèmols. Aquí trobem els exemples recents de les Filipines, on el tifó Haiyan va matar l'any passat més de 2.300 persones com a mínim, i el terratrèmol d'Haití, on van perdre la vida més de 300.000 persones ara fa 4 anys. En aquests i en altres casos, l'ajuda internacional ha anat arribant, certament, però no sempre amb la rapidesa i l'eficàcia que tots voldríem. Per exemple, a les Filipines, l'ONU ja ha admès que les operacions humanitàries s'han posat en marxa massa tard. I quan parlem de cooperació amb els països necessitats o en vies de desenvolupament, en aquesta època de l'any, a principis de febrer, encara avui finals de gener, un nom propi predomina en tot el que és la solidaritat. És el de Mans Unides, una organització catòlica de voluntaris que des de fa 50 anys i des de tot l'estat espanyol té en marxa centenars de projectes d'ajuda a tota mena de focus de necessitats i d'impuls al desenvolupament. L'entitat acaba de presentar, aquesta mateixa setmana ho ha fet, la seva campanya anual, que té com a lema Un món nou, projecte comú. Els moments més importants seran divendres vinent, dia del dejuni voluntari, i el diumenge 9 de febrer, marcat per a la col·lecta a totes les esglésies de Catalunya i del conjunt d'Espanya. La campanya de Mans Unides 2014 vol sensibilitzar sobre un problema global, el 8è objectiu del mil·lenni de les Nacions Unides, que consisteix a impulsar el desenvolupament d'un sistema comercial financer obert, basat en normes previsible i no discriminatori. Temes que, precisament sense anar més lluny, aquesta setmana ha tractat el mateix Papa Francesc, recordant que la banca sovint practica la usura. Es pretén atendre les necessitats especials dels països menys avançats, així com encarar de manera integral el deute dels països en desenvolupament. S'intentarà, en cooperació amb les empreses farmacèutiques, proporcionar accés als medicaments essencials en aquests països necessitats a preus assequibles, així com donar accés als beneficis de les noves tecnologies en cooperació amb el sector privat. Els 8 objectius del mil·lenni, però, no es compleixen l'any vinent, el 2015, que és l'horitzó que s'havia marcat a nivell internacional. L'ONU, de fet, ja treballa de cara a després per seguir impulsant l'assoliment de les principals metes acordades a la històrica cimera del mil·lenni. Els objectius, recordem-ho, són els 8 propòsits de desenvolupament humà fixats l'any 2000 i acordats per tots els països membres de les Nacions Unides. I Mans Unides, com és habitual en la seva campanya anual, porta a casa nostra diversos testimonis de cooperació amb països del sud. Avui ens acompanyarà Maria Núria Solà, una missionera catalana carmelita de la Caritat Vedruna que porta 24 anys a l'Àfrica. Actualment treballa en un barri marginal de Kinshasa, la capital de la República Democràtica del Congo, després d'haver estat a Gabon. Maria Núria Solà, que dilluns complirà 71 anys, és filla de Barcelona i sempre havia tingut el somni o l'objectiu vocacional de viure al continent africà per rescatar-lo de l'oblit. Avui en el nostre mirador de l'actualitat tindrem, doncs, un dels nombrosos testimonis de generositat en l'ajuda als països en vies de desenvolupament. Ella, amb els altres membres de la taula, ens presentarà i ens permetrà aterrar en les nombroses realitats de desesperació i alhora d'esperança presents en aquestes zones del món, tristament castigades per la pobresa extrema i per la manca de recursos. Amb l'horitzó immediat de la campanya de Mans Unides, parlem, doncs, avui de cooperació internacional. Amb aquest punt de partida, saludem els qui formen la taula. Com dèiem, tenim Maria Núria Solà, missionera carmelita de la Caritat Vedruna, 24 anys porta a l'Àfrica. Germana Maria Núria Solà, bon dia.
Bon dia.
Com està?
Bé, 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 molt bé.
Explicant la seva experiència aquests dies per Catalunya, per altres punts d'Espanya.
Bueno, aquesta és la intenció de que arribi el missatge a tothom.
Saludem també el periodista Lluís Foix. Bon dia, senyor Foix.
Bon dia, Honora.
Gràcies per haver vingut a acompanyar-nos. També és a la taula de l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona el cap de comunicació de Mans Unides a Barcelona, Daniel Ortiz. Bon dia, senyor Ortiz.
Hola, bon dia.
I des de Girona, des de l'estudi del Bisbat de Girona, ens acompanya una persona que és habitual col·laborador del programa i que ha participat en experiències estiuenques, sobretot de diferents projectes de cooperació a l'Amèrica Llatina, Josep Maria Noguer, economista i advocat. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com està?
Molt bé, amb força fred, però molt bé.
Força fred a Girona.
Certament.
Segurament un clima diferent del de Bolívia o països llatinoamericans que vostè visita moltes vegades a l'estiu.
Bé, Bolívia, quan és el nostre estiu, allà és un hivern cru i les temperatures són molt més baixes que aquí. I el que passa que és un clima sec i, per tant, és més suportable.
A més, amb alçades de 3.000, 4.000 metres,
exacte,
com la capital.
Cert.
Que són terribles. Bé, si haguessin de fer vostès un breu diagnòstic del que passa al món amb les desigualtats nord-sud, tema difícil de plantejar d'entrada, què dirien? Quin és el veritable problema? Si vol començar algú, Lluís Foix, per exemple.
Bé, jo crec que hi ha un problema que són les dades. I les dades indiquen que d'uns anys ençà, en els quals s'ha produït doncs més riquesa, que ha coincidit amb una crisi profunda a les societats occidentals, doncs hem vist com les desigualtats, no només entre el primer i el tercer món, sinó dintre la nostra societat, s'han eixamplat d'una manera, jo crec que exagerada, per no dir indecent, no? I aquesta, primer, és aquest punt. Després, que totes les els intents continuats que s'han fet per aconseguir que hi hagi no una igualtat absoluta, en la qual jo crec que és impossible, això, sinó que hi hagi una equitat més àmplia, doncs en alguns llocs potser s'ha produït, però en general no s'ha avançat molt, no? I quina és la solució a aquesta situació? Jo no la tinc, ni sé quina és la solució. Però el que sí diria, doncs, que hi ha una sèrie de mesures que sí, que s'haurien de plantejar. Una d'elles que passa, doncs, amb els diners que hi ha en els paradisos fiscals, que són una font i un niu d'injustícia, en el sentit de que aquesta massa monetària, que sembla ser que és d'un terç de la massa monetària mundial, doncs no cotitza fiscalment. Per tant, són persones o entitats o grups de bons del tresor, el que es digui, que van i depositen diners sense pagar impostos, el qual vol dir que la càrrega de la, diguem, per anar cap a una equitat més acceptable, doncs recau sobre persones doncs, que de les classes mitges, els que paguen impostos, els que agafen el metro o els que consumeixen Coca-Cola pel carrer. No? Uh-huh. Bé, una solució jo no la veig, però el problema hi és i el problema jo crec que s'ha eixamplat en aquests darrers anys. No?
Potser hi ha mesures que ajuden a pal·liar el problema, però vaja, encara que no el solucionin d'entrada. Senyor, sí. Senyor Noguer, perdoni, digui.
Ah, perdó. Sí. No, dic, certament constatem que hi ha un creixement de la desigualtat, no? Que cada vegada és més gran aquesta gran fossa entre els més rics i els més pobres. I això fa anys que passa, però potser ara és quan es veu d'una manera més pronunciada i, per tant, és una realitat molt punxant en aquest moment, no? A l'hora de parlar de solucions és molt difícil, certament, perquè les coses fàcils es resolen, les coses que no es resolen és perquè no deu ser tan senzill resoldre-les. Però jo penso que els mecanismes sí que hi són. Jo crec en el capitalisme i crec en l'economia de mercat, perquè les experiències que hi ha hagut fora del capitalisme han estat nefastes, sobretot a l'hora doncs, de privar la llibertat i de fer un seguit de coses per la persona que eren molt negatives. No? Per tant, jo crec en aquest capitalisme i en una economia de mercat, però aquí hi ha d'haver uns correctors importants, i aquests correctors han de ser de redistribució. Per tant, hi ha d'haver un sistema de redistribució de la riquesa, respectant l'economia de mercat, però posant aquests topalls, perquè no pot ser que hi hagi països on la producció surti tan barata i que només serveix per enriquir determinades empreses, però a base de carregar-se els drets humans, a base de no permetre desenvolupar els països concrets, no? Els països més pobres no vol dir que no hi hagi producció allà. El que passa que no se'n beneficien gens perquè allò és una explotació que ratlla o es troba de vegades essencialment en l'esclavitud, no?
Sí. Donaria per molt segur el diagnòstic, però em sembla molt interessants aquestes primeres pinzellades, senyor Ortiz i germana sí. Solà també.
Jo estic molt d'acord amb el que ha comentat el Josep Maria, i aquí afegiria que el Papa Francesc va posar el dit a la nafra quan en el seu document l'alegria de l'esperança,
l'alegria de l'Evangeli,
sí, l'alegria de l'Evangeli, sí, perdó.
Tranquil.
Va dir que estem en una economia que mata, que va ser molt crític amb aquest model de globalització neoliberal que està aprofundint aquestes desigualtats. Llavors, en aquest sentit, jo seria una mica més crític que el Josep Maria, perquè sí que crec que cal fer canvis molt profuns, perquè precisament els objectius del mil·lenni que tu comentaves abans sí. no es compleixen, perquè hi ha aquests problemes estructurals d'un model econòmic que el que fa és eixamplar les desigualtats, i això és el que s'està veient a nivell de dades pues, constantment, i sobretot aguditzat, com deia el Lluís, en aquests últims anys de crisi econòmica, que fins i tot es veu aquí a Espanya. Un augment de la desigualtat, els rics cada vegada són més rics, els pobres cada vegada són més pobres, i això passa a nivell mundial. I en aquest cas, en el sud, aquesta desigualtat mata, però a un nivell que no és garrifós, perquè només de fam moren 30 milions de persones cada any.
Terrible.
I això és molt fort. Hem de recordar només que a la Segona Guerra Mundial, en 6 anys, van morir 55 milions de persones. I és la guerra més mortífera de la humanitat.
Uh-huh. O sigui, que mata gairebé el mateix que la guerra més mortífera, la fam cada any, 30
més i tot.
Sí, tant, més. Bé, germana Maria Núria, vostè sobre el terreny...
Bueno, després de tot el que han dit, en queda molt poca cosa, però jo sí que afegiria més que afegir, jo diria que tot l'arrel de tot això ja és l'ambició. L'ambició i la manca de solidaritat.
Podríem dir la usura, que el Papa ha criticat aquesta setmana, precisament.
Sí. La cobdícia.
La
cobdícia, el voler tenir més i tot això. I després, la manca de respecte i de solidaritat que hi ha entre uns i els altres. I això, tant en gran massa com en petit, de cada dia, entre persones, veus gestos que no són solidaris, que jo em preocupo de mi mateix. I això és un mal que ha entrat a la societat, jo diria, d'uns anys cap aquí. Abans hi havia més generositat, més donar-se als altres, i ara doncs et trobes en situacions que diu jo que estigui tranquil, els altres que s'apanyin.
Uh-huh. Vostè, quin panorama veu actualment? Per exemple, la capital de la República Democràtica del Congo, un país que afortunadament ara no està en guerra, però arrossega molts problemes derivats de guerres i d'injustícies anteriors.
D'una part, hi ha unes grans ganes de que les coses millorin i s'estan fent intents i hi ha moltes millores. I d'altra part, doncs, hi ha tota una pressió degut a les guerres que hi ha a l'est que no es poden realitzar tots els projectes que té el govern de millorar les coses. Però, de tot, hi ha una esperança que les coses vagin avançant.
Sí, senyor
Aquí,
Noguer.
Sí, no, que jo completava la part de l'inici, no? En el sentit que hem fet una diagnosi, una avaluació, però que això fa referència a macroeconomia, a grans mesures d'estat, no? I que és important, això. Però és que al costat d'això, paral·lelament, hi ha una altra qüestió molt important, que és allò que podem fer i allò que fem, un per un, cada un de nosaltres, allò que està a l'abast de totes les persones, que és aquesta solidaritat de petites coses, no? I dic això perquè, si no, de vegades hi ha el perill d'arribar al desencís, al desànim, a dir, mira, com que això són coses tan difícils d'arreglar i calen unes mesures que canvin tota l'estructura econòmica mundial, bé, això que ho facin els grans caps d'estat, no? Però és que al costat d'això, que ja hi ha de ser també, però pot portar a dir, doncs jo no puc fer-hi res, i això és mentida, no? Aquí penso que és la part que podem tocar més de prop, no? Que és allò que podem fer cada un de nosaltres. Jo dic que en un gran llençol negre, cada taqueta blanca és molt vistosa, i petites taquetes blanques en podem fer tots, no? I això és el que penso que està al nostre abast i que ha de servir per esperonar la gent, no? Perquè sí. Si no, és una mica allò de, com que no hi puc fer res, doncs simplement amago el cap sota l'ala i procuro no tenir masses notícies d'aquestes situacions, perquè així es puc viure més tranquil.
Clar, perquè realment una solució global, com deia el senyor Foix abans, no sabem quina és, per això aquestes petites aportacions estarà d'acord. Encara que ens ha mostrat la part més pessimista, senyor Foix abans, estarà d'acord que podem fer coses entre tots.
No, jo crec que podem fer coses i se n'estan fent, i moltes. Vull dir, el fet de la...
testimoni de Maria Núria.
Doncs això té més força que qualsevol discurs o retòrica que jo pugui dir aquí, no? Vull dir, ella està allà des de fa un quart de segle i bé, i ha dit el que passava, no? Però, dit això, i que també, doncs, pensem, doncs, que en el cas de Catalunya, per exemple, si no estic errat, doncs hi ha 1 milió de voluntaris per les causes més diverses, no? Però finalment els voluntaris són per ajudar l'altre, d'alguna manera, o per estar amb l'altre, o per comprendre l'altre, o per fer amb una causa doncs, que faci la vida més agradable als altres, no? I doncs a mi em sembla que és clar que es fan coses, perquè si no es fessin, doncs aquest món seria absolutament inevitable, no? Jo he estat a l'Àfrica bastantes vegades. Aquest estiu vaig estar a Costa d'Ivori 15 dies i ho he vist. I hi ha una cosa que jo sempre que torno d'Àfrica quedo realment, no diré que trastornat, que no és la paraula, però sí commogut, en veure que hi ha aquella gent que necessita molt, i alhora doncs no estan més tristos que nosaltres. És a dir, és una gent que hi veig jo, per exemple, per Abidjan o per i a Moussoukro a l'interior del territori, doncs veus que la gent, malgrat la gran quantitat de precarietats que tenen, doncs són gent que viuen, tenen ganes de viure, tenen il·lusió per viure i són gent molt generosa entre ells, no? És a dir, jo crec que sí que hi ha solucions, el que passa que jo crec que aquí el que també com diu el Josep Maria Noguer des de Girona, jo crec que el capitalisme democràtic és el menys dolent dels sistemes, eh? Però bo no ho és, tampoc, a veure.
Cert.
En el sentit, ahir vam sentir doncs, el senyor Emilio Botín, que havia guanyat 500 milions d'euros l'any passat, doncs que els hi vagi de gust, no? Em sembla que avui...
El doble.
Sí, em sembla que avui els dona la Caixa o els donarà i també haurà pujat. A veure, jo crec que els bancs no són ONG, sinó els bancs són doncs, perquè guanyen diners o no existiran, no?
I estan al servei de la societat,
sí.
Poden fer la
Ara,
feina
el que feta, dic, però... El que dic és que jo crec que això s'hauria de buscar un sistema, perquè aquí crec que el sistema democràtic capitalista té unes esquerdes molt amples que s'han magnificat en aquests últims, després de la crisi, que els Estats Units les han intentat resoldre d'una manera, però Europa, que era el, diguem, el lloc on l'estat del benestar, o sigui, el estar al costat de les persones era prioritari, doncs avui no es vulgui que no sigui prioritari, sinó que la realitat fa que sigui molt més difícil doncs ajudar els altres des del punt de vista material. Altra cosa és ajudar els altres, doncs estar amb ells, parlar amb ells, donar-los oportunitats i finalment, jo crec que aquí la gran deficiència que té el sistema és quan no procura l'educació general i de qualitat per tota la població. No es pot parlar de llibertat si no hi ha una igualtat social o una certa equitat social i una certa equitat del coneixement, no?
Bé, avui amb Lluís Foix, periodista, també amb Maria Núria Solà, missionera carmelita de la Caritat Vedruna, que porta 24 anys a l'Àfrica, amb l'economista i advocat Josep Maria Noguer i amb el cap de comunicació de Mans Unides a Barcelona, Daniel Ortiz, compartim el mirador de l'actualitat. Daniel Ortiz i Maria Núria Solà, alguna cosa per completar sobre això, sobre el capitalisme, els bancs, el que podem fer entre tots?
Sí, bé, jo diria que Josep Maria comentava abans de que calia aprofundir en la redistribució. Tu també, Lluís, deies que és aquestes esquerdes que, d'alguna manera, del sistema haurien de ser d'intentar avançar més en aquesta redistribució, en aquesta justícia, i el problema que hi ha que aquests últims anys anem en la direcció contrària. O sigui, aquí s'està posant en risc l'estat del benestar, que és aquest capitalisme de rostre humà, aquest capitalisme, diguem-ne, que intenta afrontar tot el que són els serveis socials bàsics, com l'educació, com la sanitat, com les pensions, tot això, tenir-ho garantit per l'estat, i ara això ho estem veient que s'està posant en risc, o s'està qüestionant. Jo crec que hem de defensar d'alguna manera aquest millor sistema possible, que estic d'acord, que és el que teníem fa uns pocs anys i que esperem que no derivi cap a un sistema, diguem-ne, menys redistributiu o menys d'estat del benestar. I en quant al... Bé, no... Quasi que prefereixo
sí,
parlar la Maria Núria, el que comentava abans, aquest esperit dels africans,
sí,
diguem-ne, davant de l'adversitat, crec que és interessant.
Lluís Foix ens ha comentat que ha vist moltes vegades en diferents països africans.
Jo penso que una de les coses que es podria anar solucionant a petita escala és donar més possibilitats a la gent d'aquests llocs, perquè de possibilitats en tenen moltíssimes, són gent molt enginyosa, gent molt esperançada, que mai es desanimen. A vegades et quedes admirat perquè dius, bueno, està passant això, bueno, ja arribarà, paciència. Nosaltres som més impacients i voldríem que les coses s'arreglessin. Ells no ho veuen, vull dir, ja veuen que s'aniran arreglant les coses, només una petita senyal que hi ha. I sobretot, com dèiem, és l'educació i la sanitat. Jo penso que són dues coses que en aquests països han de funcionar bé. Perquè, primer, l'educació és formar persones que siguin competents, que puguin tenir estudis, que puguin el dia de demà doncs defendre i estar al davant del país i davant de tantes coses. I la sanitat en aquests països també és molt necessària, perquè si no hi ha sanitat no hi ha salut. I quantes vegades veiem persones que podrien fer, però la vida acaba molt aviat per elles, perquè no hi ha mitjans de curació amb moltes manques de malalties que hi ha i que són d'allà i que aquí tindrien una altra solució, que no arriben els medicaments, que els hospitals són pocs. Jo em penso que aquestes dues coses són molt necessàries que es puguin anar potenciant, que és una de les coses que també potencia més les ajudes que ens arriben, per exemple, de Mans Unides i d'altres entitats.
Per cert, vostè, sí. La feina que fa, germana Maria Núria, té a veure amb projectes de Mans Unides en un barri marginal de Kinshasa, la capital del Congo, no?
Exactament. Vull dir,
en quin àmbit es dedica, concretament?
Bueno, la congregació en si doncs es dedica en tres aspectes, no? L'aspecte, podríem dir, de sanitat, d'educació i de marginació. De marginació, més aviat és en els països del Gabon i Togo, que ens cuidem molt del tràfic d'infants, dels nens del carrer, d'aquest aspecte. En canvi, en el Congo és més aviat el servei doncs, que estem en missions ens cuidem de l'educació i de la sanitat. Kinshasa, doncs ara acabem de construir una escola, actualment amb 1.000 alumnes, i hem demanat a Mans Unides un projecte per un dispensari i maternitat també allà al barri.
Doncs gràcies pel seu testimoni. Josep Maria Noguer, breument, perquè estem acabant, el temps és implacable, sí. A partir de la seva experiència.
Aquesta
també.
Il·lusió que parleu d'Àfrica, jo no la conec, perquè la meva experiència de més de 10 anys ha estat sempre a Sud-amèrica. No?
On també hi ha il·lusió sorprenent, de vegades,
sí,
oi?
Sí, el que passa que hi ha una qüestió. Aquí es parla molt de l'educació i penso que és fonamental, bàsic. Aquesta és la gran línia, l'educació, i ajudar a l'autoestima, en el sentit de que sí que poden fer coses per sortir de determinades situacions, perquè de vegades el problema és que sí que és veritat que no s'immuten davant dels problemes, però és que tampoc busquen moltes vegades solucions perquè hi ha una gran resignació, no? I per tant penso que l'educació ha d'anar sobretot en aquest sentit d'animar perquè la gent s'adoni que té maneres de sortir, que té maneres de canviar, de fer les coses diferents, no? I això ho dic perquè de vegades el perill de l'ajuda és quan la centrem massa en el donar. Penso que hem d'ajudar més que sàpiguen sembrar que no pas que aprenguin a collir. Perquè de vegades hi ha hagut situacions, i això s'ha explicat molt d'Haití, perquè és un fenomen molt concret, no?, que a base de tantes desgràcies i de tants ajuts humanitaris consistents en aportar recursos, en aportar menjar, en aportar diners, la gent no ha estructurat un sistema de sortir-se de les situacions difícils, sinó que només s'han anat acostumant a simplement rebre per anar sobrevivint. No?
Bé, només ens queda recordar per acabar ràpidament que Mans Unides té la web www.mansunides.org, que comença ara la seva campanya. Divendres vinent, dia del dejuni voluntari, amb molts sopars solidaris que es fan arreu de Catalunya, i diumenge 9, diumenge de la setmana vinent, la col·lecta. El telèfon de Mans Unides a Barcelona és el 93 487 78 78. Germana Maria Núria i Daniel Ortiz, volien afegir alguna última cosa? Algun record?
Jo volia afegir missatge? Senzillament una cosa que...
Que ha sentit de sí, Josep Maria Noguer.
Exacte. Doncs que el gran error que s'ha fet en aquests països ha sigut el donar, donar, donar. I això ha creat una situació d'allargar la mà i, a vegades, doncs, de no fer prou esforç. I això t'hi trobes a... Potser que això ja va canviant, no? I
hem de donar també la canya per pescar, sí. No només el peix.
Intentem que canviï i, generalment, doncs, també implicar els governs a que siguin ells mateixos els que han de treballar en aquest aspecte.
Una dada curiosa dels bancs, CaixaBank va augmentar els seus beneficis l'any passat d'un 119%, és a dir, més del doble, i el BBVA un 32,9%. Dades també per reflexionar. Senyor Foix,
sí, jo també, per experiència, molt breument, que a vegades oblidem quan fem aquests discursos, la corrupció que hi ha en els països recipiendaris de l'ajut internacional. I n'hi ha, no sé si més que aquí, que també n'hi ha, però n'hi ha i molta que entorpeix, que l'ajut a vegades arribi doncs a la gent que ho necessita.
I segurament corrupció ara, dels poderosos, clar.
Sí, no sé ara, si estareu d'acord.
Estic completament d'acord.
És molt cert això, però hem de recordar que quan hi ha corruptes hi ha corruptors. Tots, també.
Ho deixem aquí. Gràcies, Josep Maria Noguer, des de Girona, i des de Barcelona, Lluís Foix, Daniel Ortiz i la germana Maria Núria Solà. Especialment felicitats per la tasca que vostè i la congregació de les Carmelites de la Caritat Badruna fan en països africans. Adéu-siau, bon dia i bona campanya de Mans Unides.
Adéu-siau.
Bon dia.
Ràdio Estel. Prepara't per viure una nova aventura. Cada dissabte a partir de les 10 del matí la immersió comença a Ràdio Estel i Ràdio Principat. A tota costa, tot sobre el submarinisme, viatges, concursos, busseig... A tota costa, els dissabtes a partir de les 10 del matí, dirigit i presentat per Miquel Mercadal.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina!
la coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Estàs a l'atur? Has esgotat la prestació social o estàs a punt de fer-ho? A Càritas hem creat Feina amb Cor, un servei gratuït per acompanyar-te en la recerca de feina. Truca al 93 114 90 47 o entra a www.caritasbcn.org. Feina amb Cor, el programa d'inserció laboral de Càritas Diocesana de Barcelona.
L'opció intel·ligent no és comprar la babalà, sinó pagar la meitat.
L'opció intel·ligent és comprar la tonyina pel segon paquet al 50%.
Tonyina clara Albo, paquet de 3 llaunes, la segona unitat per només 2,50 €.
I així en més de 1.000 productes amb segona unitat al 50%.
Acostuma't als nostres bons preus. Hipercor, també a hipercor.es.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Avui fem el cafè amb...
Cinc minuts i seran les 9. Avui fem el cafè amb Xavier Caral, el director responsable del Banc Bilbao Vizcaya Argentària, el BBVA, a les oficines de Catalunya. Aquest banc és notícia, en el sentit més positiu, perquè ha cedit 50 pisos de la seva propietat a Càritas Diocesana de Barcelona per destinar-los a lloguers socials i la previsió és que la xifra augmenti durant aquest any, si bé dependrà de la disponibilitat d'habitatges a les zones on es detectin més necessitats, així com de la capacitat de gestió de Càritas. Senyor Xavier Caral, director responsable del BBVA a Catalunya, bon dia i benvingut.
Molt bon dia.
Gràcies per la seva amabilitat de ser en directe amb nosaltres des de l'estudi de Ràdio Estel a Barcelona. En què consisteix aquesta sessió i com ha sorgit la iniciativa?
Bé, la sessió consisteix en que una part dels pisos que tenim a Catalunya, de moment són 50, que es pot ampliar amb el temps, els hem cedit en un projecte que té Càritas doncs per donar habitatge a persones amb risc d'exclusivitat, en situació de vulnerabilitat, i nosaltres, doncs, per què ens hem posat en aquest projecte? Doncs, entenem que això és una crida de solidaritat que fa una entitat de prestigi com Càritas tan important i hem volgut doncs, col·laborar d'aquesta forma, ser solidaris amb la societat.
Uh-huh. En un comunicat aquesta setmana, tant el BBVA com Càritas explicaven que l'entitat social catòlica s'encarregarà de gestionar el lloguer juntament amb la Fundació Foment de l'Habitatge i que Càritas proporcionarà als beneficiaris una atenció social integral. Per tant, el banc cedeix el patrimoni material, diguéssim.
Sí, i això és un dels punts importants. Nosaltres, una de les coses que ens va agradar més d'aquest projecte és que Càritas no només gestiona els pisos, sinó que fa un acompanyament social a aquestes persones. És una crida global amb tot això. Ens semblava que era un projecte molt interessant, una cosa que, evidentment, nosaltres no podem fer pel nostre compte, però que, havent-hi una entitat de tant prestigi com Càritas, prestigi social, no?, i un coneixement per fer això que ho feia, doncs ens hem volgut sumar a aquesta crida que, d'alguna forma, fa tothom.
Què creuen vostès des del BBVA que aportarà aquesta sessió dins tota l'acció de Càritas? Suposo que no resol tots els problemes d'habitatge, que són moltíssims, sí. Però sí que ajuda.
Home, sí, és un granet de sorra, és el que podem fer nosaltres. Nosaltres és una cosa que segurament abans no haguéssim pogut fer. Pensa que els pisos per nosaltres és una cosa nova. Nosaltres tot l'havíem donat crèdits des de l'any 2010-2011. Ens hem trobat que part d'aquests crèdits s'han convertit en pisos, perquè la gent doncs, ha hagut de cedir els pisos per poder fer front als deutes. De sobte ens hem trobat doncs, amb una sèrie de pisos. Nosaltres al principi aquests pisos que volíem era vendre'ls de seguida. Quan veiem que aquests pisos no es poden vendre tots de seguida, que una part d'aquests tindrem temps, tardarà temps en vendre'ls, pensem, diguéssim, que ens en pot fer un ús social. I aquest ha sigut el devenir de tota la història. Uh-huh. Veiem que Càritas està en aquest projecte i ens hi sumem.
Senyor Xavier Caral, director responsable del BBVA a Catalunya, una última qüestió. El futur d'aquests pisos o les condicions de cessió tenen uns mecanismes establerts?
Hi ha un contracte que han signat amb ells. A la sessió és per 5 anys I però en tot cas el que sí que vull deixar clar que és una sessió lliure, eh? Càritas ho fa a qualsevol persona que formi part del seu programa, que sigui objectiu del seu programa, no té cap tipus de limitació, és perquè Càritas pugui fer la seva política, no ho condicionem a cap tipus de cosa, eh? Només els hi cedim, això sí, un espai de 5 anys i ja està.
I encara una última breu qüestió en mig minut per al director responsable del BBVA a Catalunya. Potser cal, d'alguna manera, refer la imatge dels bancs a nivell social, ara que s'ha parlat tant en temps de crisi.
Però això no ho fem d'acord, eh? Però la veritat és veritat. I nosaltres...
Bé, la imatge, perdó, i la bona feina, en realitat.
Nosaltres això és una part més de moltes coses que fem, eh? Nosaltres, pels nostres clients que tenen dificultats, ja els ajudem de moltes formes, eh? Però aquest pas va més enllà de la nostra base de clients, i més enllà del que ja estem fent amb clients nostres per ajudar-los i que no perdin les cases quan tenen dificultats per poder fer front a això, i això, diguéssim, va anar una miqueta més enllà. Som conscients que hem de treballar per això, i amb això estem.
Moltíssimes gràcies, senyor Xavier Caral, director responsable del Banc Bilbao Vizcaya Argentària a Catalunya, el BBVA, per haver estat amb nosaltres. Felicitats per aquesta iniciativa de cedir 50 habitatges de lloguer social a Càritas Barcelona. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Són les 9, arriba la segona hora del primer cafè de Ràdio Estel.